Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu. La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Fish, un nou concepte de restaurant. Al centre comercial Línia Diagonal de Barcelona. 93 444 1139. 93 444 1139. Restaurant Fish, únic a Barcelona. Oferta de 5 a 8 de la tarda. 8 ostres marca Louis per 12 euros. Oferta vàlida fins a finalitzar existències i per consumir en el mateix restaurant. Tot tipus de marisc i peix elaborat al moment de manera sana. Restaurant Fish, al centre comercial Línia Diagonal, a Barcelona.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant? Debat a bat, el Bisbat de Lleida.
Benvinguts al Batabat, al Bisbat de Lleida. Avui comptarem amb l'espai de la tertúlia. Parlarem dels 25 anys del Concili Provincial Tarragonense.
Notícies del Bisbat.
Almacelles ja repara la coberta de la parròquia i té 1.200 teules apadrinades.
La campanya d'apadrinament de teules que la parròquia de la Mare Déu de la Mercè d'Almacelles va posar en marxa fa uns mesos ja està donant els seus fruits i han començat les obres per reparar la coberta del temple. A finals del mes de desembre ja hi havia 1.196 teules apadrinades, la qual cosa suposa una injecció de 24.000 euros. Els treballs de millora van començar el passat mes de setembre per reforçar l'estructura. A principis del mes de gener es va començar a desmuntar la coberta i es va comprovar que hi havia teules que estaven en bones condicions i que es podien netejar. Les teules fetes malbé se substituiran per altres de noves que es col·locaran de manera que no generin cap impacte visual. També és previst que es posin bigues noves de fusta per respectar el disseny original de l'edifici. A més, també s'està portant a terme un tractament per prevenir el carcoma en les vigues. El cost integral de la reforma del temple està pressupostat en 242.000 euros.
Jaume Capdevila, nou gerent de Sant Joan de Déu Terres de Lleida.
Sant Joan de Déu Terres de Lleida té un nou gerent. Es tracta del doctor Jaume Capdevila Mas. La presentació als professionals va tenir lloc fa uns dies en sengles actes a l'Hospital de Salut Mental de Lleida i també en el centre d'Almacelles. L'acte va ser conduït pel germà José Luis Fonseca, superior provincial, a qui acompanyava Cristina Molina, fins al moment gerent en funcions, i el recentment incorporat gerent, doctor Jaume Capdevila. Durant la presentació, el germà José Luis Fonseca va dirigir unes paraules d'agraïment al nou gerent per haver acceptat el càrrec i el repte de liderar el projecte que l'Orde de Sant Joan de Déu ha anat desplegant al llarg de 50 anys a la província de Lleida. A continuació, va ser el doctor Jaume Capdevila qui va traslladar a tots els professionals assistents la il·lusió del repte encomanat i va destacar la seva creença en el treball en equip i els valors de la institució de la qual forma part.
Lleida celebrarà la setmana d'oració per la unitat dels cristians.
La Delegació d'Ecumenisme i Diàleg Interreligiós del Bisbat de Lleida celebrarà del 18 al 25 de gener la setmana per la pregària per la unió dels cristians. Des de la Delegació d'Ecumenisme i Diàleg Interreligiós del Bisbat han organitzat un acte central ecumènic que tindrà lloc el dilluns 20 de gener a 8:15 del vespre a la parròquia de la Mare de Déu del Pilar. A més d'aquest acte, s'ha previst dos actes més. Una missa pregària ecumènica d'inici de la setmana de pregària el dissabte 18 de gener a 8:00 del vespre a la parròquia de la Mare de Déu del Carme. Per altra banda, el dissabte 25 de gener tindrà lloc la missa pregària ecumènica de cloenda a 19:30 a la parròquia de Sant Pau de la Mariola.
Pelegrinatge diocesà a Grècia.
La Delegació de Peregrinacions del Bisbat de Lleida ha organitzat pel proper mes d'abril un pelegrinatge a Grècia, concretament a la ruta de Sant Pau i les primeres comunitats cristianes. El viatge tindrà lloc entre els dies 22 i 29 d'abril i les inscripcions es poden formalitzar al correu electrònic peregrinacionsbisbatdelleida@gmail.com.
La tertúlia.
Benvinguts a la nostra secció de la tertúlia. Avui ens acompanya en Ramon Prat, teòleg i prevere de la nostra diòcesi. Hola, Ramon.
Hola.
També ens acompanya la Roser Garcia, mestra jubilada i col·laboradora de mitjans de comunicació. Hola. Gràcies, Roser, per ser aquí. I Juan Luis Salinas Sánchez, mestre i col·laborador del Bisbat.
Hola, Juan Luis. Bona tarda.
Gràcies a tots tres per voler participar de la nostra tertúlia. El tema que avui ens ocupa és els 25 anys del Concili Provincial Tarraconense que celebra la nostra Església. Va tenir lloc entre els mesos de gener i juny de l'any 1995 i va ser presidit per l'aleshores arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Ramon Torroella. També Monsenyor Carles Soler, bisbe emèrit de Girona, que en aquell moment era bisbe auxiliar de Barcelona, va ser el secretari general. Les 170 resolucions que es van acordar van ser reconegudes per la Santa Seu el mes de juny, justament de l'any següent, de l'any 1996. El primer bloc de preguntes que us plantejo seria, doncs, com vau viure aquest esdeveniment, en qualitat de què hi vau participar, quin ambient es respirava, si va ser fàcil el consens, alguna anècdota concreta, i fins i tot podríem anar recordant algunes persones de la nostra diòcesi que hi van participar i que ara potser ja no són entre nosaltres. Endavant, doncs. Ramon.
Bueno, jo, sobretot, la recepció del Concili Vaticà II, que s'havia fet 30 anys abans. Les diòcesis de Catalunya, que llavors eren 8, van acollir allò i van dir això funciona. Això és l'essència del Concili Tarraconense. I una mirada que recorda el pensament del papa actual. Si agafes algun document del papa actual i llenguatge del Concili Tarraconense, va per aquí. Aquesta intuïció d'una Església amable, propera.
En qualitat de què hi vas participar, Ramon?
Va haver el nomenament del president com a relator del primer document, amb un equipet de 5 persones que treballàvem junts. I preparàvem les resolucions, la gent les votava, feien esmenes o se les carregava, i vam fer tot aquest esforç de gestionar, en moments molt difícils. Després en podem parlar.
Molt bé. Roser?
Doncs hi vaig participar perquè cada bisbe podia nomenar 3 persones directament, i vaig ser una. Com ho vaig viure? Ho vaig rebre amb molta sorpresa, però amb il·lusió, amb agraïment. La veritat, no havia viscut mai una situació semblant, però la recordo com un moment fort, bonic, de sinodalitat, d'església, no dic universal, però el fet de ser 8 diòcesis, i poder veure tant un pluralisme, però que buscava una comunió, doncs ho vaig valorar molt positivament.
Mm-hmm. Molt bé. Amb qui vas anar, si em permets?
Hi vaig anar amb Ramon Baró i la germana... Bueno, hi anàvem tots junts, cada divendres sortíem amb equip.
I ens portaven la furgoneta.
Sí, i a més fèiem la broma.
Jo era el taxista.
Ell era el taxista. I mira, tu has dit d'anècdotes, una tonterieta, però és molt bo. Quan arribàvem a l'autopista, el bisbe Malla més d'una vegada treia la targeta per pagar i nosaltres cada vegada l'enredàvem perquè no pagués ell el peatge. O sigui, se va viure uns moments molt bonics. M'has demanat amb qui anava, amb Ramon Baró, i després amb la germana Montse Ferrer de la Sagrada Família, però cal tenir present que com la gent, molts estaven treballant, doncs tots no podien marxar a l'hora. I recordo que Ramon Baró venia després amb el cotxe, com Marta Trepat, que també va formar part, i també venia després, o sigui que ens ho vam haver d'espavilar i arreglar-nos.
Mm-hmm. Lluís.
Hola. Doncs jo anava com a representant del Consell Pastoral de la diòcesi, que havia, de cada Consell Pastoral de cada diòcesi, hi havia dos persones. I llavors aquí a Lleida van sortir la Marta Trepat i un servidor.
Molt bé. Amb la furgoneta, no?
Amb la furgoneta. Bueno,
amb això la famosa Salines.
Això va ser mossèn Quintillà, que s'ho va saber manegar, i va dir, home, si podem anar tots junts amb la teva... amb el teu trasto. I mira...
Molt bé. Encetem el segon bloc i més important. S'han pogut aplicar les resolucions a les quals vau arribar? Quines creieu que van ser les més innovadores, més importants? Quin balanç en podem fer?
Comenceu vosaltres.
Com ho veieu?
A veure, a mi em sembla que queda molt per fer. Així com sentim tantes vegades que la riquesa del Vaticà II encara no l'hem acabat de portar a la pràctica, però que estem rebent, que estem traient, jo crec que el Concili del Provincial Tarraconense encara ens ha de donar molta llum, que la té, però que ho hem d'estudiar i ho hem de saber aprofitar, perquè crec que queden moltes coses. Potser sí que hi ha hagut organismes que ja funcionaven en quant a organització, interdiocesana, i se n'han fet d'innovacions. Però el fons, aquest aspecte que el Ramon abans nomenava, no?, que el relacionaria amb com el Papa avui ens parla, de tenir present a tothom, parlar i creure en aquest Déu que estime a tothom, que no descarte a ningú, que això ens convé molt. I aquí ja es va quedar molt reflectit.
Mm-hmm. Jo penso que ja la música de fons és impressionant i ha entrat, que és la resolució primera que en diem davantal allí, que és, va ser un moment clau, i a més quan se va salvar el concili, perquè havia hagut tanta tensió. Jo vaig estar en una reunió d'aquestes que es feien entre passadissos, bueno, darrere del concili, amb uns enfrontaments brutals de gent que volien carregar-se-ho.
Després de sopar.
Va ser, com?
Després de sopar?
No, dissabte? A l'hora de dinar, va ser no a l'hora de dinar.
O després de dinar.
No, a l'hora de dinar, era això, estaven només 6 persones, però les líders, diguem, i alguns, el Rovira i jo, estàvem per ajudar el Torrella. Bueno, i va haver, llavors la Torrella va ser, tenir una actitud genial de posar votació secreta a aquest davantal, que ningú l'havia, quan el van escoltar tothom en silenci, no van fer ni cas. I va ser el matí més difícil. Llavors, allí vam guanyar el concili, entre cometes. Es va desbloquejar perquè tants crits i de gent per darrere i tot això, i això resulta... Va haver 3 vots en contra i 4 abstencions, i els altres tothom ho va aprovar. I va ser quan el Torrella, recordo, va venir, va donar una abraçada, diu, Ramon, hem patit molt, però tenim salvat el concili. Això ha quedat. I després l'opció pels pobres. Els instituts superiors de ciències religioses s'aproven allí. Això sol és una conseqüència per Catalunya impressionant, diguem, el que ha fet. Moltes coses. Ara en falten moltes, moltes.
Falten moltes per desenvolupar.
Moltes. Jo penso que el 90% no s'ha aplicat, igual que el Vaticà II.
El 90%.
Sí, sí, el Vaticà II, l'essencial, queda per fer moltes coses.
Juan Luis, com ho veus?
Jo penso que el lema que tenia el concili, que era una alenada de l'esperit, va ser una cosa real, i allí es va viure, jo ho vaig viure com un moment excepcional de molta gràcia i molt, molt bé, no? Tot i els dos moments de tensió que va ser a l'inici i després a l'arribar al capítol quart o a la quarta part. I després, bueno, doncs tot allò em sembla a mi que va fer que el concili tingués un ambient, un aire molt, molt bo, molt sa, molt... i de molta alegria fins i tot, no? Tret d'aquests dos moments que també formen part de la vida. Doncs tot allò s'ha de mirar de portar a la societat. Coses que s'han portat a terme, jo penso que gairebé totes les que van sortir proposades a nivell d'estructura, diguéssim, això que deia ara mossèn Prat, dels instituts de ciències religioses i d'altres qüestions així, no? Però després hi ha tota la resta de fons que penso que ara el Concili ja té més a aportar que en el moment que va ser aprovat, perquè la nostra societat en 25 anys ha canviat molt, moltíssim. I llavors ara encara és més necessari fer-li una ullada, que en el fons el Concili Provincial Tarraconense és el reflexe o la ficada a punt o la posta en marxa del Concili Vaticà II aquí a Catalunya, doncs als diòcesis de Catalunya. Doncs jo penso que ara encara hi ha més que podria aportar.
La mirada del Papa Francesc i una miqueta també els temps actuals en què es troba l'Església, creieu que poden empalmar amb aquest esperit del Concili que vau dir?
El llenguatge, si agafes l'Evangeli Gaudium i agafes el davantal, perquè també ja són resolucions que s'ha aplicat, per exemple, un pla de formació que era una gran resolució, no s'ha fet res, diguem-ne. Pla de formació general a tot Catalunya, que això es va aprovar per unanimitat i tal. Però la música de fons és que és una sintonia impressionant i és que l'esperit va portant. I això, de fet, se veia, estic d'acord amb ell, quan hi havia grans tensions. Jo que conec, començaria a explicar anècdotes i moltes us escandalitzaríeu. Perquè on hi ha protagonismes humans, doncs és així sempre. I els egos i tot això, no. Això no interessa. Però a l'hora de l'Eucaristia hi havia una alegria. O sigui, que allí hi havia un fons cristià molt profund, que hi és a tota l'Església aquesta. Ara sembla molt, ja molt derrotista, però hi ha molta gent que fa el que ha de fer i que és respectada i que obre camins. I això, al moment de l'Eucaristia, recordeu? Era una festa.
Perfecte.
Que després d'unes batalles brutals, allò era una alegria, però impressionant. De manera que jo penso que sí, que l'Esperit Sant portava allò, sí. I s'anirà fent, però queda molt per aplicar, molt.
Quan dius que queda molt per a fer, diguem, quins blocs són els que creus que més falta per desenvolupar? Per vosaltres també, eh? Quins blocs creieu que, bueno, pues que potser encara hem de desenvolupar? Per exemple, aquest que dieu de l'Institut de Ciències Religioses, aquest està desenvolupat.
Però, i coses d'opció pels pobres, també hi ha molt camí fet.
Vale.
Un dels números més bonics del 76, que avui, fa aquests dies, la setmana passada, amb un recés, el que el va dirigir, va comentar el número, que és un cant a Jesucrist, impressionant, i la relació d'aquí uns dies ho farem a Càritas, la relació entre l'Eucaristia i la Caritat, el 77. Són impressionants, aquests són. Això entra, el dels pobres, lo de mirar el futur. Ara, el tema de la comunió, que diem allí, de unir tendències,
sí.
Foragitar els egos. Tanta gent que vol ser protagonista a l'Església. Mm. I fa molt difícil que camini la comunitat. Això queda molt per fer, molt. Però el conjunt, jo estic d'acord que l'Eucaristia seria un símbol de que allí al fons hi havia gent que volíem ser cristians, volíem.
Diria així. Bueno, que ningú no es judici, i ja està, no? Que ningú es jutgi.
Els moments de pregària eren molt potents, forts, potents. Tant el moment de l'Audes, el de matí, al començar, els moments de les menjades també, vull dir, aquella llibertat de seure allà on volies i de parlar, o sigui, molt respecte, tot això també és molt positiu. Ara, després, els moments de sortir a fer les presentacions i a...
I les camarilles que remenaven pel darrere.
Hi ha
una... Ramon té molta, per això dic que si ell explica que cadascú, qüestió... nosaltres,
no,
però és el bonic, que cadascú des del nostre lloc van viure,
però
no,
allò
Ramon?
Però ha quedat enterrat, l'important és el que ha sortit, l'important és això.
Sí.
Un document.
I que 25 anys després, les esglésies de la Tarraconense i de Barcelona, diem això, continua sent valuós. Per tant, no, jo penso que va ser una jugada molt potent.
Ara que es mira enrere, hi ha el perill de que alguna persona agafi i digui, home, ves, pues què fèieu? Pues mira, sessions conciliars, es llegia una proposta, es votava, sortia la gent a parlar i es votava i tal. Això no era només el concili. El concili eren també les eucaristies, per suposat, i per sobre de tot això. I les estones entre sessió i sessió que sortíem, jo vaig engreixar-me molt, fins llavors era més primet, que sortíem allí, hi havia uns aperitius perfectes o berenar, però tothom xerrava amb tothom. Hi havia molta relació.
Això era molt bo.
Sí, el lloc era molt, molt agradable.
I després, unes altres estones que hi havia, que els bisbes van dir... Teniu aquesta estona per poder reflexionar abans d'arribar a la sessió conciliar. tenia aquesta estona per poder reflexionar, per poder pregar, i jo me n'anava a una capella, hi havia tres o quatre allí al casal Borja, i me n'anava a una capella que estava bastant fosca, perquè era més íntima i tal, però si és que estava plena de gent pregant, i després hi havia uns altres moments que eren, diguéssim, a la llum pública, que no eren de camarelles, on, perquè una pregunta que has dit, com arribàveu als acords, o com es plantejava, no? No eren acords, era un moment de reflexió entre tots i anar construint el pensament. I llavors, pues, des d'allí, mirant com estava redactada la proposta, s'anava pensant, s'anava dient, tal, i després, a la sessió conciliar, els que prenien la paraula parlaven en funció de lo que s'havia estat reflexionant.
Molt bé.
En plan una mica còmic, sí, per citar el Ventura Pelegrí, va tenir, sí, era un dels quatre moderadors, i aquell humor que tenia el Ventura, va haver un moment genial, perquè d'aquest moment tan crític sortia, el tema era a la meitat de la sala, que parli tal, que es prepari tal, que parli tal, que es prepari tal, i tenia 5 minuts, i després amb una rèplica un minut més o així. Bueno, i anaven dient, i en un moment sortia una que no diré el nom, perquè doncs, això s'ha de dir el pecat, però mai el pecador, sí, és que és pecat, a més, que cada vegada era una tempesta, allò que... I diu, que parli fulano o fulana de tal, que es preparin els bisbes. Fumia una embestida aquí.
Clar,
i tots rient, bueno, això ajudava molt.
És que sí,
ajudava molt.
En el moment aquest de tanta tensió, mossèn Pelegrí va ser capaç, sí, de ficar aquella...
Sí, relativitzar.
I fer que tothom pogués riure. I el riure se distens, sí, a la persona, i la cosa és diferent. En un altre moment també va bé que va dir algo referent al monsenyor Soler Perdigó. Diu, és que aquest concili porta un perdigó sota l'ala. I clar, pues tothom a riure, i era un moment de tensió i va frenar la cosa.
Molt bé. Encetem, ja mos queda molt poquet temps per això del temps. I recordem, bueno, per a què pot servir avui en dia, el 2020, de què mos pot servir recordar aquest concili? Commemorar aquest concili?
Jo torno al Vaticà II, tornar al Nou Testament. O sigui, l'essència d'aquest concili és que la reforma de l'Església es torna a Jesucrist. I al d'entorn d'en ell tots som germans. Hi ha feines diferents, però no hi ha jefes i no jefes. I lo de laïcat aquí és un tema clau. No som, laic no és col·laborador de, sinó és membre de ple dret de la comunitat cristiana, amb un ministeri i un carisma diferent cadascú. Jo crec que això és el tema profund d'aquest concili, que és del Vaticà II, i és el Nou Testament. Jesús no va deixar una organització de poder. Va deixar una comunitat de germans que s'estimaven. Hi havia ministeris, però el més gran era el que estimava més. No digui, jo sou el jefe.
M'atreveixo a dir que no ens pot servir, sinó que ens ha de servir. Perquè ha estat un treball i un moment i un esforç de molta gent, i això per l'Església pot ser molt ric, perquè si ho tenim fet i acabem de parlar i comentar que en la línia d'avui, de tal com és el món, l'Església, encara que hem passat 25 anys, doncs sapiguem treure el que ja està fet, encara que sigui a la llum d'avui. Tot tenim molt present que la novetat és com presentar Jesucrist, la bona nova, amb alegria, amb entusiasme, de forma senzilla, als homes i dones d'avui.
Molt bé.
Des del meu punt de vista, us sona allò de sortir a les...
places.
No, sí, a les places, sortir la nova evangelització, sortir a les perifèries, volia dir, i tal. Doncs jo penso que és una eina molt important per poder començar a fer tot això.
Molt bé. Ben segur que aquest 2020 tindrem ocasió de reviure el concili, aquests 25 anys del Concili Tarragonense. Us agraïm a tots tres la vostra participació. Gràcies, Juan Luis. Gràcies, Roser.
A vosaltres.
Gràcies, Ramon.
A reveure.
I ara els deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
El segon seminari d'Eides abordarà el repte mediambiental.
Jaume Tatai impartirà el curs Les religions davant del repte mediambiental dins del cicle EIDES que organitza la parròquia de Sant Ignasi de Loyola. Les sessions seran el divendres 24 de gener de les 8 del vespre a 9:45 de la nit i el dissabte 25 de gener de les 10 del dematí a la 1 del migdia.
Missa Santa Teresita per celebrar la festivitat de Sant Sebastià.
La parròquia de Santa Teresina acollirà el dissabte 25 de gener la missa amb motiu de la festivitat de Sant Sebastià. Tindrà lloc a 12:45 del migdia.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Sembradors d'esperança. Benvolguts diocesans. La paraula mort està generalment associada a tristesa, sofriment i solitud. Fins i tot els cristians, que tenim clara l'actitud i el consell de Jesucrist davant la mort, necessitem purificar el llenguatge per, en aquest cas, dotar d'esperança el moment final d'aquesta vida. Això mateix s'ha pretès un cop més amb el document dels bisbes que es va presentar el dia 24 de desembre passat. El document porta per títol Sembradors d'esperança. Acollir, protegir i acompanyar l'etapa final d'aquesta vida. És molt clar i de fàcil lectura. S'ha articulat en forma de 60 preguntes i les respostes corresponents. Són qüestions que molta gent formula i no acaba de tenir una definició precisa sobre aquest tema tan fonamental. La malaltia, la mort, l'eutanàsia, la dignitat personal, les cures pal·liatives, la responsabilitat dels professionals sanitaris, la voluntat de la família, la fe i la proposta cristiana. El podeu llegir complet a la pàgina web de la mateixa conferència, a la del nostre bisbat o a la de la Tarraconense. Us serà molt útil per tenir una bona informació i per fonamentar la vostra formació. M'agradaria fer tres precisions. La primera és que el tema es refereix al ser humà en general. És més ampli que l'estrictament religiós. La segona es refereix a la tan repetida llibertat d'expressió en el sentit que tots els sectors socials tenen el dret i el deure d'usar-la. No és exclusiu de petits grups que la comenten sempre. I la tercera, per insistir en el referit document, que no és l'expressió d'una lluita contra ningú, ni contra res, en un moment determinat de la vida de la nostra societat. És la manifestació rotunda de la veritat cristiana sobre la vida i la mort, permanentment exposada al llarg dels segles per l'Església. Hem estat creats per Déu, la vida és un regal seu, i a ell confiem el nostre final. Està clar que cap ser humà és amo de la vida d'un semblant, ni el metge que tracta sempre de curar i de tenir cura de la vida que té davant, ni el familiar que d'una certa compassió desitja eliminar el sofriment a l'er. Ni tan sols un mateix n'és amo per decidir tallar la vida. Cada un de nosaltres vol viure, vol ser estimat i acompanyat en l'etapa de la malaltia i el sofriment. La dignitat del ser humà no és només en l'exercici de la pròpia voluntat, perquè, com diuen alguns autors, és irrenunciable, imprescriptible, inviolable. Que les nostres opinions i sentiments se sustentin sempre en les nostres conviccions i en la nostra fe en el Déu de la vida i de la mort. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Fins aquí el nostre batabat. Els nostres contertulians ens han ajudat a reviure l'esperit del Concili Provincial Tarragonense, recordant, entre d'altres, la innovació que va representar l'opció pels pobres i també l'establiment dels instituts de ciències religioses. Fins la propera.
La família està cridada a ser temple. O sigui, casa d'oració. Una oració senzilla, plena d'esforç i tendresa. Una pregària que es fa vida, perquè tota la vida es converteixi en oració.
Joan Pau II.